diari, els prehistoriadors, els arqueòlegs i els antropòlegs posen al descobert la riquesa del patrimoni històric gironí. Què en sabem de la seva feina? Quines són les novetats més destacables dels darrers 5 anys? Per què l'arqueologia i la societat civil són un binomi indestriable? Una temàtica tan apassionant com és la recerca arqueològica explicada pels mateixos protagonistes. Pedra a pedra, escolta la prehistòria. Temporada especial sobre el primer cicle de conferències d'actualitat arqueològica a les comarques gironines, celebrat la primavera de l'any 2013 al Museu d'Arder de Banyoles.
Seguir amb il·lusió en aquest cicle, no? Bé, avui parlarem, parlarà el doctor Joaquim Soler sobre la Cua de l'Arbreda, amb el títol, bueno, sobre la conferència del Paleolític Mitjà de la Cua de l'Arbreda. Llegirem una mica l'historial d'en Joaquim Soler i a continuació ja donem pas a la conferència.
Bona tarda a tothom, moltes gràcies també per la vostra assistència, com ha dit l'Alfons. Jo només, bueno, llegiré qui és, faré la presentació d'en Joaquim Soler, no diré qui és. És prehistoriador escrit a l'Institut de Recerca d'Història de la Universitat de Girona. Al llarg de la seva carrera com a investigador ha treballat principalment en dues línies de recerca, una primera dedicada a l'estudi de l'art rupestre prehistòric del Sàhara Occidental i una segona centrada en les societats paleolítiques del nord-est de Catalunya. En el primer camp d'estudi de les seves contribucions principals ha consistit en l'anàlisi i publicació de nombrosos jaciments fins aleshores inèdits, així com en la participació en diverses expedicions i altres accions de salvaguarda de l'immens patrimoni d'aquest país africà. En l'àmbit del paleolític gironí, des de fa una dotzena d'anys forma part de l'equip que dirigeix les excavacions de la Cova de l'Arbreda de Serinyà i estudia els materials que han proporcionat els jaciments de Serinyà. Finalment, dir també que ha participat en algunes recerques esporàdiques en l'àmbit de la prehistòria recent a les comarques gironines. Bé, com feta la presentació, doncs, donem la paraula a en Joaquim Soler.
Moltes gràcies, Alfons, Albert, a tots els assistents, també als museus de Banyoles per haver-nos proporcionat aquest marc per fer aquestes xerrades. I jo el que us vinc a presentar és els resultats dels últims 15 anys d'excavacions a la Cova de l'Arbreda de Serinyà. Aquest jaciment s'està treballant des de fa moltíssim temps, potser ara ja fa 35 anys. L'únic que l'any 87 es va haver una aturada significativa de les excavacions i els anys següents es van dedicar a publicar els resultats del treball. No va ser fins l'any 1996, coincidint amb les obres de condicionament dels jaciments de Serinyà per la instal·lació del Parc de les Coves Prehistòriques, que es va requerir la nostra participació per tal de fer el seguiment corresponent als treballs i les obres de construcció. Això ens va fer despertar i tornar a agafar el ritme. Ja des de l'any 97, de manera ininterrompuda, hem estat excavant diversos jaciments al paratge del Reclau, i concretament jo us explicaré el que conec millor, que és la Cova de l'Arbreda. La Cova de l'Arbreda és un jaciment molt significatiu perquè, a part d'un bon, de tenir unes bones condicions per a la conservació de les restes, ja siguin lítiques o orgàniques, restes de fauna, carbons, pòlens, altre tipus de material, potser el tret més interessant és que té una llarga estratigrafia que té més de 9 metres, en els quals hi ha registrada la prehistòria més antiga, o una prehistòria bastant antiga, de les comarques de Girona i de Catalunya en general. I, per tant, és un indret en el qual es pot fer un seguiment bastant bo de l'evolució cultural, climàtica, d'aquestes terres. Potser és conegut de vosaltres, però faré una petita introducció. El paratge del Reclau és una cornisa travertínica que es troba abans d'entrar al poble de Serinyà i forma, és la vora del que en diem el Pla d'Usall o Pla de Martís, que és un indret on antigament hi havia un indret de la costa, on antigament hi havia un llac o diversos llacs que van deixar un fons de travertí, que és el que diem la pedra d'Espolla, i avui dia encara queden algunes reminiscències d'aquests sistemes, com per exemple l'estanyol d'Espolla, que s'omple de manera intermitent. En aquest indret, que no és ben bé el centre d'aquest ambient lacustre, sinó un dels extrems, una de les vores, doncs s'hi han generat diversos, amb el pas del temps, diversos abrics, diverses coves de petites dimensions que la gent de la prehistòria va aprofitar com en època paleolítica com a lloc de refugi i d'hàbitat, i en època de la prehistòria recent com a indret per fer inhumacions i enterraments. Avui dia aquest talús travertínic està molt desgastat, molt desfigurat, molt trencat, hi ha un bosc a sobre que el tapa i és difícil realment percebre jaciments arqueològics. Però ja des de fa molt temps, el doctor Coromines, ja als anys 40, estava treballant en aquests jaciments i en va posar diversos al descobert. Ell va treballar moltíssim en la cova del Reclau Viver i en d'altres jaciments com la cova d'en Pau, la cova de Mollet, i va fer un sondatge molt important a la cova de la Reda, que és el que ens va permetre conèixer i posar al descobert l'interès del jaciment. Aquí, en el final d'aquest talús tabertínic, hi transcorre el Cirinyadell, que és un curs fluvial que entrega les seves aigües després en el Ser i més tard en el Fluvià. Una mica una imatge feta del Google perquè us pugueu recordar una mica quina és la topografia de l'indret. Aquesta zona que crec que es veu el cursor, aquesta zona seria l'emplaçament d'aquest antic llac d'aquí de Martís, aquesta gran plataforma lacustre, i a les vores d'aquesta plataforma hi ha cingleres de travertí i de cascada. Les aigües que sobreixien d'aquest estany estaven dipositant el carbonat càlcic sobre les plantes del voltant i generava aquesta roca porosa. També hi ha grans exemples d'aquest travertí aquí passat al poble de Martís, a les Encantades, a Mariver, a diverses coves que Josep Terrós coneix molt bé. En aquest cas, el travertí i les aigües que cauen sobre el Fluvià, en aquest cas de la cova de l'Arbreda i d'altres jaciments del Reclau, cauen sobre el Cerinyadell. A banda de l'existència d'aquests abrics i d'aquestes coves que van oferir refugi i lloc d'estada als homes i les dones prehistòriques, ens trobem en un bon indret perquè és un lloc que permet accedir a diversos ambients ecològics, un ambient més de lacustre, pla. En canvi, després també des d'aquí es poden accedir a través dels cursos fluvials cap a la Garrotxa i ambients més de muntanya i més agrestes. Aleshores, és un indret on ja sigui perquè hi hagi aquestes coves, com al mateix temps per tots els àmbits diferents que es podien explotar, doncs era un lloc atractiu per l'hàbitat de la prehistòria, tal com ens demostren doncs, la multitud d'ocupacions que s'han anat detectant. Sense més preàmbuls, una foto ja una mica antiga de la cova de l'Arbreda, però que ens serveix per transmetre que avui dia tenim un coneixement molt limitat de quin podia ser l'amplitud i la forma d'aquest jaciment. El doctor Coromines, de fet, ell va conèixer o va veure aquest forat que veieu aquí en aquesta paret travertínica i va fer una excavació a dins on va trobar enterraments del Neolític i va fer un sondatge de 9 metres de profunditat aquí davant, allà on tinc el cursor, de pocs metres de diàmetre que va, és aquest conseller que ens va permetre conèixer la riquesa d'aquest jaciment. Però ell tampoc no veia una cova, l'únic que veia era aquest petit foradet d'aquí, perquè com encara es veu aquí en el travertí està marcat amb un color més rogenc, la terra arriba fins aquí i ningú no feia pensar, o res no feia pensar, que aquí pogués haver-hi una cova enfonsada, com és el fet. Aquesta cova de l'Arbreda era difícil de reconèixer com a cova perquè, us dic, no conservava la seva morfologia, el sostre està enfonsat, de fet, el sostre l'hem hagut, les parts trencades, enfonsades del sostre l'hem hagut d'en retirar nosaltres per poder continuar excavant, i avui dia l'únic testimoni, l'únic record que ens queda d'aquest sostre primigeni o un dels sostres primigenis és aquest arc de travertí. Aquí nosaltres ens imaginem aquesta cova en comparació amb una cova que està totalment excavada i ja va ser totalment buidada pel doctor Coromines als anys 43, 44, 45, com és la cova del Reclau Viver, en la qual hi ha un conducte en sentit cap al nord, sur-nord, i són sempre petites cavitats amb sostres molt, molt potents. Com es feia aquesta cavitat? Seguint els models que coneixem de formació de travertí de cascada, aquí a la meva dreta seria la vora d'aquests antics llacs, aquesta zona lacustre, l'aigua aniria regalimant en aquesta direcció, cap aquí al talús, i el carbonat que portava aquesta aigua es aniria precipitant sobre les plantes que l'absorbirien i al mateix temps s'anirien petrificant i d'aquesta manera aniria avançant un sostre. Al mateix temps, els degotalls d'aquest sostre que caien cap a baix, creaven una paret, al mateix temps que creaven un sostre, el degotall creava per aquí una paret, i aleshores anaven tancant, creant aquests petits abics que algun cop arribaven a tancar, i d'aquesta manera teníem un àmbit una mica més clos. Avui dia això es fa molt difícil d'entendre, perquè com veieu la cova està enfonsada i totalment reomplerta per sediments. Aquests buits que veieu aquí són els buits que hem fet nosaltres excavant. Per tant, encara estem a l'espera de conèixer realment quines són les dimensions reals de la cavitat. Aquí un aspecte bastant actual del jaciment. El que hem fet nosaltres és una ampliació del sondatge que va fer en Coromines l'any 72-73. Probablement, si en comptes de fer un sondatge ens haguéssim dedicat a excavar amb horitzontal, a descobrir capa a capa tota l'extensió d'aquest jaciment, avui en dia tindríem unes idees més clares sobre la seva forma. Però en aquell temps res feia preveure que fos un jaciment tan gran, aleshores simplement es va optar per fer una ampliació del sondatge. Gràcies a això avui en dia hem arribat a conèixer aquests 9 metres d'estratigrafia amb un cert detall, perquè si haguéssim excavat amb extensió, que es diu, encara estaríem a la meitat, perquè és una feina molt lenta, com us podeu imaginar. D'altra banda, excavar amb extensió té interès perquè et permet documentar estructures, que a vegades si excaves només en fas un sondatge en profunditat, les talles, no te n'adones, i aleshores tens una visió parcial de tot l'assumpte. Però la naturalesa mateixa d'aquests jaciments, veureu que aquí les pedrets estan plenes de blocs de travertí, fa que sigui molt difícil també de seguir en horitzontal els nivells, les ocupacions, perquè tot està interrompit per aquests blocs. Aleshores, estic convençut que encara que haguéssim excavat amb extensió, que es diu, doncs el nostre coneixement del jaciment no seria gaire millor que el que us podem oferir amb l'actualitat. Aquí dalt veieu una distinció de colors, no sé si s'aprecia aquí, s'aprecia una mica, una distinció de colors en les terres. Aquestes terres, aquests sediments, aquest nivell, són els més recents, d'època de l'Holocè, dels últims 10.000 anys, i en canvi els nivells més groguencs són els nivells ja del paleolític, ja sigui del paleolític superior o del paleolític mitjà, o fins i tot en aquest cas no més antics, però en aquest cas del Cova de la Beba, del paleolític superior i del paleolític mitjà. Es fa molt difícil distingir estrats, distingir nivells a simple vista a l'hora d'anar excavant, perquè no hi ha grans alteracions, no hi ha grans diferències entre uns i els altres, perquè això segurament ens està indicant que la font dels sediments que van acabar reomplint el jaciment de l'Arbreda no devien venir de molt lluny, devien de venir sempre del mateix àmbit, un ambient molt proper, que anaven devien entrenar a la cova quan plovia, quan hi havia aportacions de sediment per les aigües d'escorrentia, segurament, i aquests sediments anaven cobrint les restes de pedra i d'os, i finalment és el que ha aconseguit preservar-les. Avui dia hi ha uns pilars, si hi ha anat al jaciment dels jaciments de Senyà, hi ha uns pilars i uns sostres artificials que protegeixen aquest jaciment, perquè us dic, el sostre està enfonsat i només ens queda aquest record que us he ensenyat abans, que en aquest cas es trobaria aquí a l'esquerra. Aquest és una vista aèria del sondatge que va fer el doctor Josep Maria Coromines. Aquí encara el podeu endevinar en aquesta forma irregular, perquè ells el van fer a pic, van baixar 9 metres a pic, i fins que es van adonar que era molt perillós continuar, perquè estava fet a pic, baixava amb unes escales de corda i pujava a la terra amb una corriola, i al cap de 9 metres, d'un pou de 9 metres, ja és una profunditat respectable com per continuar. Al mateix temps, aquí potser no veieu gaire bé l'imatge, però aquí, on t'estic passant jo ara el meu cursor, els blocs de base de travertí de la cova comencen a florar, i això també els va impedir continuar els treballs. Aleshores, les dues coses, la perillositat de l'indret, però també el fet que quedés restringida l'àrea on hi havia sediments per excavar, van fer aturar el sondatge. Com us he dit abans, des de l'any 75, nosaltres, o el nostre equip, ha ampliat aquesta superfície d'excavació, i en els darrers 15 anys, que és això que us vinc a explicar sobretot avui, el que ens hem dedicat és estudiar el paleolític mitjà d'aquest jaciment, que seria com la meitat inferior d'aquest jaciment. Aquí el que estem fent, el que està fent aquesta persona aquí baix, és regularitzar el sondatge que va fer el doctor Josep Maria Coromines. Estem excavant aquestes terres que encara en queden per adaptar la forma regular de les seves, del seu conducte, del seu pou, a la malla que ens, idealitzada de la quadrícula que fem servir per excavar i per organitzar el nostre estudi. Què us vinc a explicar? Us vinc a explicar el mosterià, el paleolític mitjà. El mosterià també és un sinònim pel paleolític mitjà europeu. És una altra manera d'anomenar-lo, perquè del paleolític mitjà n'hi ha gairebé n'hi ha a l'Àfrica, n'hi ha a l'Àsia, aleshores ni Europa, aleshores és un terme molt general, i mosterià molt sovint es reserva pel paleolític o per algunes parts d'alguns moments del paleolític superior europeu. A l'any 87 el jaciment estava excavat fins aquí on estic passant amb el cursor, fins on vam passar a tocar el sostre del nivell I, del primer nivell mosterià, del nivell mosterià més recent, i ja s'havia posat per descobert doncs, els nivells solutrians d'ara fa uns 18-19 mil anys, els nivells gravetians d'ara fa uns 22-25 mil anys, depèn, hi ha diversos nivells, per tant ja també hi ha diverses datacions radiocarbòniques, el nivell aurinyacià evolucionat d'ara fa uns 30 mil anys, aquest és un dels nivells més macos, més interessants de la cova, perquè hi ha fins i tot estructures, hi ha llars, hi ha fogars. Després l'aurinyacià arcaic, que seria les primeres restes, ara fa 39 mil anys o 38 mil anys, les primeres evidències del paleolític superior a la península ibèrica i fins i tot al Mediterrani occidental, podríem dir. I després hi ha aquest primer nivell mosterià corresponent a les ocupacions dels homes de Neandertal. Hem de creure que les ocupacions aurinyacianes i després amb tota seguretat gravetianes i posteriors ja són obra de la gent com nosaltres, dels homo sapiens. En canvi, els nivells mosterians ens donen fe de les ocupacions dels homes de Neandertal. M'he oblidat de dir, perquè jo estic familiaritzat, m'he oblidat d'explicar-vos què és aquesta imatge, que potser per vosaltres és una mica abstracta. És una secció, és un dibuix d'una paret idealitzada de l'excavació. Quan estem excavant, deixem unes parets com aquestes que tenim al nostre voltant, que en els quals podem veure les traces, les restes dels diversos nivells que n'hem excavat, ens serveix de guia per orientar-nos en l'excavació i serveix de testimoni de totes les coses que ja hem enretirat. Això és un d'aquestes seccions. Aquí, això representen dues llesques de grans blocs, són els grans blocs del sostre, aquests que us dic que es van enfonsar. No es van enfonsar d'un dia per l'altre, es van anar enfonsant paulatinament, i això feia cada cop l'àmbit protegit de la cavitat fos més petit. L'abric cada cop anaven caient trossos del sostre, com si s'anés caient aquí plaques del sostre, i cada cop la cova protegida, la cova cobert, es anés fent més petita. I els puntets són objectes que hem trobat i que hem mesurat, i que per tant coneixem la seva ubicació, i les aglomeracions d'aquests objectes ens indiquen els nivells, els estrats, i cada estat, cada nivell és propi d'una època, que són les que datem després per radiocarboni. Ja veureu que jo us explicaré que hi ha un nivell que en diem el mosterià final, que és interessant però no és pas que sigui molt dens, un segon nivell que en diem el nivell J, que ja és més antic, no sabem quan més antic perquè no el tenim datat amb precisió, però és més antic evidentment que està per sota, està una mica malmès perquè està molt alterat en alguns indrets i per tant ha patit una mica i no l'hem trobat pas en les millors condicions. I després, per sota, a les parts més profundes, veieu que hi ha ocupacions molt denses, doncs aquests nivells, el K, sobretot l'L, M i l'N, són riquíssims. Hi ha molts i molts i molts objectes, és un indret molt interessant, que hem excavat només pocs, no diria que hem excavat ni metres, hem excavat pocs fragments, aquests petits retalls que quedaven de l'excavació de Josep Maria Coromines són els que han proporcionat potser més peces de tot el jaciment. Aleshores, doncs, és a partir d'aquest esquema i a partir d'aquesta secció que jo us explicaré com és una mica el mosterià de la cova de l'Arbreda. Això és repetir ja el que us he explicat, una mica més sintètic. Hem datat l'estructura de la cova. Les parets de la cova es poden datar pel mètode de l'urani tori i hem vist que les parets que se'ns semblen principals de la cavitat tenen una edat propera als 250 mil. Per tant, creiem que és difícil, seria molt improbable que trobéssim coses més antigues de fa 250 mil anys, perquè les coses es queden allà i es preserven perquè hi ha una caixa, una trampa que les envolta i que les preserva, que són les parets del jaciment. Abans que hi haguessin aquestes parets, doncs no s'han pogut conservar evidències d'ocupacions. Després hi ha diversos nivells del paleolític superior i ara fa 40 mil anys comença aquest moment canviant del paleolític mitjà, i comencem aquest nivell del mostrià I, que ja es va començar a ser conegut a l'excavat l'any 87 i que nosaltres hem continuat excavant. Aquest nivell s'acaba en un moment en el qual hi ha el que se'n diu una, hem detectat el que se'n diu una superfície erosiva, com si hi hagués hagut un aiguat, una entrada d'aigua, que haguessin retirat i hagués netejat una gran part del reompliment de la cova. A partir d'aquest moment, d'aquest arrasament, s'hi van anar... Com que es quedem nosaltres de dalt a baix, doncs tenim tendència a explicar-ho d'aquesta manera. De fet, us hauria d'estar explicant al revés. A la part més profunda del jaciment, a la vora de cap a 9 metres, 10 metres, hem detectat un seguit de sorres. I els geòlegs ens diuen que aquí, quan hi havia aquestes sorres, encara no hi havia la cavitat. Potser encara hi havia la clavera, encara no existia. El sediment que hi havia abans de la cova de l'Arbreda. Després hem trobat unes plaques, unes planxes estalagmítiques, uns terres naturals de llosa, que hem datat el mètode d'Uranitori i ens han donat 120-140 mil anys. I tot el que hi ha per sobre d'això, que és el que us vinc a explicar, entenem que ha de ser més recent que aquesta edat. Hi ha diversos nivells, que ja els heu vist, i us anava dient el nivell N, el més antic, el nivell M, més jove, l'L, encara més jove, el K, encara per sobre, més jove, el J, i després, en un moment corresponent a l'època que representa el nivell J, va haver-hi aquest arrasament, una gran part del sediment de la cor i de les restes que omplien les coves de l'Arbreda van marxar, imaginem, emportades per un aiguat, és la idea que intentem tenir ara, i després la gent de les ocupacions van continuar amb el nivell I mostrià, i després, ara fa 40.000 anys, en totes les del polític superior. Com és aquest nivell? Es caracteritza per l'existència, o és interessant, per l'existència d'aquestes eines que us he portat aquí fotografiades, que s'anomenen puntes de Chatelperron. El Chatelperronià és un moment del polític mitjà, del final del polític mitjà, d'ara potser fa, en aquest cas nostre, 40.000 anys, hi ha llocs que el tenen datat una mica més recent, que representa el final del polític mitjà, representa el final del mostrià, representa el final de la civilització dels homes de Neandertal. En aquest nivell de l'Arbreda, el nivell I, estem trobant aquest últim moment. Què és el que ens ho assegura, l'existència d'aquestes eines tan tardanes? I també les adicions radiocarbòniques que es confirmen que tenen aquests 40.000 anys. Per la resta, si no fos per aquestes eines, el nivell I, el nivell mostrià més recent, no es diferencia d'altres nivells mostrians que puguem conèixer d'altres jaciments de per aquí de les nostres contrades. Hi ha eines àspeles, com aquestes, que són nivells de pedra, o supòs de pedra, que s'aconsegueixen després d'explotar mitjançant l'explotació de blocs de pedra, mitjançant una tècnica que diem la tècnica Levallois, encara que hi ha diverses tècniques recollides que hem pogut documentar a la cova de l'Arbreda, la Levallois és una d'elles i proporciona aquests suports grans, però això no és el més habitual. El més habitual és trobar suports molt petits, ascles molt petites, de 2, 3 centímetres, 4 centímetres. La majoria de les troballes de pedra són aquest tipus d'eines que ells feien, produïen sobre roques que trobaven al seu voltant, ja fos en els conglomerats, en els còbuls dels centenys i d'aquesta banda de Fontcoberta, hi ha una gran multitud de còbuls que es poden aconseguir molt fàcilment, de molt bona qualitat per la talla, o potser se n'anaven al Ser a recollir-los, o potser se n'anaven al Fluvià, però de fet no calia anar gaire més lluny per recollir-los. Ells agafaven aquests materials i sobre aquests materials ells feien les seves eines, que com us he dit, tret d'aquestes que són més grans, veieu que aquí hi ha un recte que fa uns 7 centímetres, doncs la majoria solen ser molt petitets, ara us aniré mostrant. Juntament amb aquestes eines de pedra, el que caracteritza aquests nivells mostrians més recents és una enorme abundància de restes d'ossos de les cavernes. Els ossos són animals que hivernen i que hem vist, després d'excavar tots aquests nivells, que feien servir la cova com a lloc d'hibernació. I trobem milers i milers i milers i milers de restes d'ossos de les cavernes de totes les edats. Estem trobant els que, evidentment, els que es morien a la cova segurament quan estaven hivernant, ja fos aquest, que era un petitet, veieu que és que és són aquí veieu els ossos del crani, aquí veieu unes quantes costelles, i aquí veieu, això són 5 centímetres, això és un osset potser acabat de néixer, o que feia molt poc que havia nascut, però també trobem ossos vells, aquí al museu n'hi ha un, al museu arqueològic, a les vitrines n'hi ha un que és molt vell, però en trobem de totes les edats, i trobem també multitud i milers de dents de llet. Aleshores, veiem que els ossos feien una gran vida a la cova, i això vol dir que si hi ha ossos de les cavernes, forçosament els nostres avantpassats, o almenys els homes de Neandertal, tampoc és que hi poguessin fer gaires estades molt llargues, segurament. Per tant, ens imaginem que en aquests moments del nivell I, del mosterià final, i sobretot del nivell J, del nivell inferior, doncs la gent ocupava les coves de Serinyà, però d'una manera bastant intermitent, perquè les compartien amb els ossos de les cavernes. Són altres costelles d'aquest animal. I després hi ha una multitud d'altres restes de fauna que ens parlen d'altres animals. En aquest cas, això és un burro, un equip, és una dent vista de dalt. Normalment el que trobem són dents, perquè les dents són les parts més dures de l'esquelet. Aleshores, es conserven bastant bé i es permeten identificar bastant bé l'espècie. Però, en canvi, ossos llargs no en trobem. I això pot ser perquè els nivells estiguin molt, molt matxacats, molt, molt alterats, potser perquè els ossos de les cavernes hi feien vida i, per tant, ho anaven enxafant tot, però també perquè la gent antiga, la gent del Paleolític, tenia per costum aprofitar també fins a les últimes possibilitats les carnasses dels animals, ja i trencaven els ossos llargs, ja fos per obtenir el moll de l'os o ja fos per fer-lo servir com a combustible, perquè com que tenen grassa, doncs serveixen com a combustible i, per tant, poden servir per escalfar-se o per cuinar, sobretot per escalfar-se. Aquí veiem bòbit, i encara que no sigui, que us dic que, no, que les ocupacions no siguin molt, molt, molt espectaculars, perquè estan barrejades i malmeses per l'acció, segurament malmeses per l'acció dels ossos de les cavernes, aquí veieu un fragment d'un estel, un fragment d'aquests ossos llargs, amb unes marques, que això són traces de fer servir els ganivets de pedra sobre les carnasses dels animals. Per tant, doncs, ja sigui per l'existència de les eines de pedra, com per aquestes mostres d'animals processats, doncs tenim constància que la gent va ocupar les coves de Serinyà en aquest moment. Això al nivell, aquest nivell mosterià més recent. I per sota trobem el nivell J, que es diferencia, aquí es veu molt bé, aquesta diferència de colors, la podeu percebre, entre uns nivells, aquí hi hauria el nivell G i per aquí per sobre els nivells del polític superior, i aquest nivell més groguenc ja seria el nivell J, i aquí on tinc el dit ara seria el nivell K i anar baixant. Això és el que us deia que en algun moment la cova de l'Arbeda va ser ocupada fins potser més amunt per restes mosterianes, restes del polític mitjà, i que en un moment determinat va haver-hi un aiguat que es van portar una gran part d'aquest reompliment fins on? Fins a aquesta línia. I més tard van continuar les ocupacions i es van continuar omplint de sediments al nivell I i aquests nivells mínims del polític superior més recents que us he comentat. Aquí doncs, es veu el límit entre el nivell I i el nivell J. Aquí el veieu també, un altre cop aquest límit, que es veu molt clarament entre aquest nivell mosterià recent, el nivell I, i el nivell J, que no el tenim tan ben datat, però és per força, ha de ser per força més antic. I com aquestes terres ja descansen en aquest indret sobre les roques de base de la cavitat. Si us passés unes imatges anteriors, ho veuríeu més clarament, aquí només ho veieu parcialment. Aquí veieu blocs de travertí, aquí a la paret, i aquí no en veieu gota, no en veieu cap. Això és perquè aquests sediments han estat molt alterats per culpa d'inundacions o d'embassaments. Hi ha hagut processos de fosfatació, que es diu, i la fauna, els ossos han desaparegut. I els travertins també han desaparegut, han quedat engronats, han quedat fosos. I per això aquí no en veieu aquests travertins, perquè les alteracions que hi ha hagut han fet que una gran part d'aquests nivells quedessin malmesos i que les roques, per exemple, tots quedessin, o les roques més toves quedessin desfetes i només se'ns conserven les roques més dures, com els quarsos, les quarsites, però les roques més toves han desaparegut. Aquí veieu que no hi ha ni una roca aquí i que en canvi es veuen aquestes taquetes grogues. Aquestes taquetes grogues són fantasmes del que havien estat ossos que han estat fosos, desfets per aquestes fosfatacions. Les fosfatacions no són un fenomen rar en aquestes coves tan antigues, i per això molts dels jaciments paleolítics han estat destruïts, quan la gent, en llocs que són pobres, doncs anava a buidar-los per tal de poder adobar els seus horts per cultivar-los, perquè anava a buscar fosfats. Okay. I per tant, doncs, molts jaciments han estat destruïts d'aquesta manera. Doncs, la cova de les Redes, doncs, també va patir en aquest moment de, representat pel nivell J, va patir aquestes alteracions de fosfatació, que en aquest indret han malmès el jaciment, però no en d'altres. Veieu totes aquestes taquetes, són restes de travertits i d'ossos, ossos totalment fosos, i veieu que no hi ha ni una pedra. Això és molt rar, perquè si recordeu fotos anteriors heu vist que tota la cova estava plena de pedruscalls que ens impedia treballar en comoditat. Aquí veieu un altre exemple d'aquesta alteració, es veu molt clar. Aquesta part d'aquí està alterada, això és un tall de les zones que estem excavant. I en aquesta part d'aquí veieu que aquí sí que s'hi veuen les roques i estan ben conservades. Això és el resultat d'aquesta alteració. Aquesta alteració en aquesta banda aquí a l'esquerra ens ha fet perdre una gran part del registre. Durant un temps vam tenir la il·lusió, però també eren les dues coses, era la il·lusió i un problema. Vam tenir la il·lusió que aquest paleolític mitjà fos molt antic. Per què? Perquè coincidint amb aquest nivell de resament que posa fi en el nivell J, vam veure que hi havia una estesa de lloses, com aquesta que veieu aquí a la fotografia, que reposaven sobre aquesta orofici, sobre aquesta superfície de resament, sobre aquesta superfície d'erosió. I nosaltres creiem que, com passa amb d'altres jaciments, per exemple, la Vic Romaní de Capellades, doncs, durant un temps l'aigua havia descansat, havia caigut sobre aquesta superfície i havia creat una planxa estalagmítica que l'havia segellada. I teníem la il·lusió que tot el que hi hagués per sota podria ser més antic o hauria de ser més antic que no pas aquestes lloses. Les vam datar i van donar edats antiquíssimes. Una va donar 235.000. Hauríem pogut creure que tot el que hi havia més en sota d'això era més antic de 235.000. Però, al final, les datacions, perquè això era un surt, evidentment, va ser un surt, en van fer unes quantes, i no van resultar coherents, van sortir molt dispars. Aquí us en poso unes quantes. Aquí donava, aquesta llosa donava 235, la part de dalt d'aquesta donava 120.000, la part de sota de la mateixa donava 150.000. En canvi, aquí en un bloc hi havia datacions que anaven des del 94.000 fins als 151.000. Datacions molt, molt diverses. I vam haver d'abandonar aquesta hipòtesi i vam haver de... Ara estem considerant que això el que és són restes d'algun sostre o d'alguna part de la cavitat, potser d'alguna columna com aquesta que veieu aquí a la meva dreta, que estic assenyalant, que són com uns cons de travertí, i que això hi havia hagut un munt d'aquests cons format durant molt de temps en aquestes edats que les datacions ens diuen, i un cop s'havia hagut estat arrasada aquesta superfície, per algun motiu va catxar, es va fer malbé i va descansar sobre aquesta superfície, però que en qualsevol cas no ens serveix per datar tot el que hi ha per sota. Aquí unes quantes datacions més que ja us he anunciat abans, datacions de les parets de la cova, 256, 251, 254, el sostre, 215... És a dir, tenim una caixa molt antiga, però creiem que el que hi ha conservat a dins no és tan antic. Com a molt, és dels últims 120.000 anys. Per què diem dels últims 120.000 anys? Perquè, tal com us he comentat al principi, aquestes planxes estalagmítiques que vam datar per sota tot el rompliment sedimentari va donar aquesta edat. Un altre motiu pel qual no val la pena considerar que això sigui més antic de 200.000 anys és perquè si hagués estat més antic de 200.000 anys, els animals que hauríem trobat haurien de ser del Pleistocè mitjà, que són una mica diferents que els animals del Pleistocè superior dels últims 120.000 anys. Aleshores, com que la fauna que hi vam trobar, els animals que hi estem trobant, són animals, entre cometes, d'època glacial, però actuals, fins a cert punt, doncs aleshores no cal que ens hi trenquem més les banyes, i per tant hem considerat que simplement, com repeteixo, aquestes lloses són resultat d'un enderroc d'alguna estructura preexistent amb anterioritat. Però en aquell moment ens semblava tot molt, molt, molt clar, perquè alguns, veieu aquí, sembla... Això és una d'aquestes lloses, i aquí fins i tot es veuen els regalins de l'aigua quan anava baixant i feia aquesta estalagmita. I aquí, sobre aquesta llosa, estaven fent més estalagmites, veieu aquests boins? Doncs això no ens donava tant la sensació de ser una cosa desordenada que hagués catxat, sinó que ens donava la sensació d'una cosa, dintre de tot, relativament ben posada. Però després, doncs, les altres evidències que hem aconseguit amb posterioritat ens han fet que desestimessin aquesta possibilitat. Això és un aspecte bastant actual del jaciment. Ja hi hem fet aquestes lloses que estaven per aquí, ja les hem retirades, i tenim una s'estableix una distinció entre el que seria el dins de la cavitat, que us estic marcant ara aquí amb el cursor, aquí hi ha el sondatge d'en Coromines, el nivell I estaria escampat de dalt a baix, però el nivell J ja estaria només circumscrit en aquesta part més interior de la cavitat. Què surt en aquest nivell J? Doncs el mateix que sortia en el nivell I. La indústria mosteriana és molt monòtona. Aquest jaciment de la Breda amb aquesta gran estratigrafia ens va fer pensar que potser, com que trobaríem restes d'edat molt diferent, podríem detectar una evolució en el mosterià. El polític mitjà, el mosterià, és un moment en el qual els trets culturals es mantenen estables durant mil·lennis, mil·lennis i mil·lennis. Aquesta fa les arbres que sembla que no canvia res durant molts i molts mil·lennis. Nosaltres, al tenir aquesta estratigrafia tan llarga, vam pensar que potser sí que nosaltres hi veuríem algun canvi, però no s'hi observa. En jaciments de cronologies una mica més no tan llargues com aquestes, però també llargues, com per exemple la Bricomania de Capellades, que també és del polític mitjà, aquestes diferències culturals en el si del mosterià o en el llarg del mosterià tampoc no s'hi observa. Aleshores, hem de concloure que el polític mitjà, aquesta cultura dels homes de l'Endertal a Europa, el mosterià, doncs, si va haver-hi un canvi tecnològic, no el sabem percebre gaire bé, o gota bé, la veritat sigui dita. Cap al final sí, eh? El moviment el detectem cap al final, representat a la Breda pel nivell i aquestes puntes de Xeta de Perrón, o en llocs de l'Europa central es fan foliacis de pedra, o en llocs d'Hongria i d'Itàlia apareixen indústries regionals. Però ja és el final del polític mitjà i no és la gran major part de la gran tirada principal del polític mitjà. No se sap per què a finals del polític mitjà s'esdevenen aquests canvis. Ja gent que creu que hi és un moment en el qual els homes d'Endertal estaven en contacte amb la gent de la nostra espècie i que, per tant, emmirallant-se amb nosaltres, doncs, ells, entre cometes, s'haurien espavilat. Però això es considera precisament de pas gran tontos, que tampoc no tenim cap prova, no? Aleshores, hi ha altra gent que creu que ells mateixos, doncs, que ja van seguir la seva evolució i que sí, que cap al final del mosterià i cap al principi del polític superior, doncs, ells ja van fer evolucionar les seves indústries i el xató perronià, per exemple, seria una mostra d'això. Uns quants dibuixos d'aquesta indústria. És molt curiós perquè veiem una certa disparitat de comportaments. Veiem que tenen una gran quantitat de matèria primera, de roques per explotar. L'entorn n'és ple. Però ells van reduint els seus nuclis, les seves pedres, les quals no obtenen ascles, fins a nivells insospitats. 4 centímetres, 3 centímetres, 3 centímetres, fan ascles com la meva ungla. Aleshores, no s'explica des d'un punt de vista, o no es pot explicar des d'un punt de vista econòmic, perquè obtenir la mateixa matèria primera no suposa cap desgast. L'entorn n'està ple. Però ells continuen explotant els seus nuclis fins a l'extenuació. Això és un comportament que no només es veu a Serinyà, sinó també es veu en els jaciments del Pirineu Occidental, com per exemple l'Estret de Tragó o la Cova dels Bous, que un diria, ostres, si hi ha tanta matèria bona al teu voltant, per què no fas els ascles, no fas els teus ganivets grans? Per què no treballes d'una forma que a nosaltres avui dia s'assemblaria més còmoda? I ells no. Ells no fan això, no ho necessiten, es poden els seus nuclis, porten fins al final l'explotació d'aquells nuclis sense preocupar-se més. El que sí que veiem és que de tant en tant arriben a la cova amb eines molt grans. Eines que potser fan 7, 8 centímetres i que nosaltres no podem assegurar que hagin estat produïdes a la cova, perquè mai no trobem nuclis tan grans. A nosaltres ens fa l'efecte que hi havia dos comportaments. Hi havia el comportament de si anem aquí al CER, anem a Santenys a buscar uns còdols, fer-nos un nucli i per obtenir unes quantes ascles, però també, cosa que és ben normal, perquè ells eren nòmades, no vivien de forma permanent en un indret, doncs ells, al llarg dels seus recorreguts, ja portaven eines que ja portaven fetes d'altres indrets. I molt sovint, i ara aquestes eines, en el nostre cas de la Breda, diem que són els ganivets i les ascles més grans. A la banda de la Selva coneixem jaciments del polític mitjà, com per exemple Sant Pere Sarcada, que són indrets, si aneu, veureu que està ple de nuclis de quars, molt gran i que allà el Puig Maria, per exemple, a Maçanet de la Selva, en aquest cas no és de quars, sinó és de, està fet sobre basalt, de les erupcions volcàniques de la selva, on trobareu multitud de nuclis, que a diferència d'aquest d'aquí, no estan exaurits. Veieu que són, entre per vosaltres els consideraríeu nous, encara hauríem pogut tirar durant molt més temps. Aleshores, la idea que ens fem nosaltres és que ells, evidentment, coneixien aquests indrets amb unes matèries abundants i òptimes, que hi havia indrets on ells produïen aquestes grans ascles, per exemple, podrien ser aquest Sant Pere Cercada, parlo per parlar perquè no tenim establerta ni assegurada la relació, però és un tipus de jaciment que donaria per això. I després deixàvem els nuclis en allà, perquè evidentment trobar matèria primera de quars, de quarsita, no és difícil al nostre país, el nucli ja no tenia més importància, i s'emportaven aquests grans ganivets al llarg dels seus recorreguts. I després, quan es pagaven a la guerra, doncs els feien servir i en aquest cas el nostre, doncs els abandonaven aquí. Però no hem de pensar que fossin gent que anessin a agafar els còdols que tenien al voltant i que els esfotessin i només es dediquessin a això, sinó que ells es movien amb les seves eines i que l'existència d'aquestes grans ascles que no veiem que hagin estat produïdes a la cova ens donen fe d'això. A vegades trobem, aquí no us n'he portat cap de fotografiada, que ells a les coves, quan arriben a la cova, aquestes grans ascles, aquests grans ganivets, a vegades es fan servir com a nucli. Si no trobem el típic nucli, un còdol configurat per anar treure'n ascles de forma paulatina, sinó que veiem que una d'aquestes grans ascles que ells havien dut, després la reprenen com un nucli i en fan unes extraccions més. Per tant, aquestes ascles no eren només una eina per treballar, sinó també eren una font de matèria primera per anar obtinguent aquestes ascles de 2, 3, 4 centímetres, que és les que, en fi al cap, les que en produïen per milers i les que devien utilitzar de forma més quotidiana. Per què en devien fer tantes i tan petites? Segurament perquè si heu treballat en eines de pedra, veureu que a diferència de les de metall, que són les que tenim nosaltres al cap, es gasten de seguida, sobretot si la matèria primera no és d'una altíssima qualitat. Aleshores, el més normal és que anessin produint una darrere l'altra per tal de tallar fusta o treure la pell dels animals o treure la carn, es gastava amb una facilitat absoluta i per tant devia ser més còmode anar-ne produint de petitetes i anar tallant, anar fent servir, perquè si no, no s'explica perquè per nosaltres una eina de 2, 3, 4 centímetres té poca utilitat. A banda d'aquesta indústria elèctrica tan semblant a la que ja us havia explicat el Liberi, continua a estar ple de restes d'ossos de les cavernes, i que veieu un ullal i uns molars d'una hemimandíbula, d'una meitat de mandíbula d'os de les cavernes. Això és un os que està alterat perquè ha passat pel tracte digestiu d'una hiena. És a dir, no només hi havia ossos, sinó també hi havia hienes. Els homes i les dones de Neandertal no eren els únics que s'aprofitaven dels cèrvols, dels cabirols, dels senglars, que hi podia haver, sinó que hi havia tota una sèrie de fauna salvatge carnívora que també s'aprofitava de la presència dels herbívors, i en donen fe elements com aquest, un os, perquè les hienes, doncs, amb aquelles mandíbules tan poderoses que tenen, són capaces de triturar i empassar-se els ossos, i després, un cop van els sucs gàstrics, els ataquen i es donen aquestes formes capritxoses. O això és un copròlit, és una cagarada de hiena, que també arriba fins als nostres dies precisament per les bones conservacions, les bones condicions de conservació del jaciment, però precisament pel fet de tenir aquesta dieta tan dura que fa que, doncs, que si menges ossos, cagues ossos, no? Per tant, doncs es conserva. Doncs, per tant, tenim fe de la presència d'aquests animals per aquestes traces, tenim cavall, tenim cèrvols, una dent de cèrvol, això, però és que no es pot portar grans ossades, perquè és que la veritat és que no hi ha grans ossades, el que hi ha són dents, que és el que ens permet identificar millor els animals i que és el que es conserva millor perquè aquestes són les parts més dures. Més ossos de les cavernes, més ossos de les cavernes, un tall de crani d'unes de les cavernes, un altre. Això també són dents molt gastades d'ossos de les cavernes. Veieu, això ja estem a l'arrel, això és aquí, hi ha el conducte del nervi. Eren animals molt vells que havien de morir aquí a la cova. Dos molars, una incisiva, una altra incisiva, una tercera falange, un urpa per nosaltres. I ja van cridant aquesta fauna salvatge com fauna i restes, per exemple, cremades com aquestes, que donen fe de que no només hi ha les eines de pedra, sinó les restes de fauna donen fe de la presència de les ocupacions neandertalianes. Aquest és un animal que no sol sortir gairebé mai, un castor, és una dent d'un castor, no l'havíem trobat mai, l'hem trobat una aquí al nivell Jota, Això vol dir doncs, que en algun d'aquests cursos fluvials hi hauria de viure aquest animal. I coses molt curioses com això, què diu que és això? Què recorda? És una dent, però què recorda? Quin animal li diu que és? Una? No, dieu. Mireu la mida que té, eh? Sí, mira aquí la mà, això fa 3 o 4 centímetres. No, diu, si no ho dieu, dieu vosaltres, si no ho dieu vosaltres, diria jo, això és un elefant. Si aneu a veure el Museu Arqueològic i aneu a veure la sala de paleontologia i us hi fixeu, que passa que és d'un elefantet que feia molt poc que havia nascut. Imagina-ho, potser. Sí, feia molt poc que havia nascut, perquè el que veiem aquí tenen aquestes dents en forma d'acordió i aquí normalment hauria d'estar reomplert amb esmalt, que se'ls va reomplint abans que hagin de... Les tenen a darrere, sí? I els, a diferència de nosaltres, si ens surten més o menys totes de cop, en ells, a mesura que se'ls van gastant, els hi cauen, i la tira que tenen darrere de recanvi els hi va baixant. I aquesta que tenen aquí de recanvi, doncs la tenen allà guardada i no la tenen a punt per estrenar, sinó que es va construint també, no? Però veieu, un animal que teníem... Sí, seria molt agradable dir que hem trobat restes d'elefant, però hem trobat defenses d'elefant, talls d'ivori, que tenien més a veure amb fer eines o fer joies d'ivori, que no pas amb la presència efectiva d'elefants. Aquí tenim una mostra d'aquesta presència efectiva d'elefants aquí en aquesta època pels voltants de Serinyà i d'un elefantó molt, molt petit. Va ser caçat pels endertals o per una hiena. Home, això no us ho puc dir, però sabem que hi era. I això era el nivell J. Aquesta és la idea d'un nivell J. Un nivell molt semblant al nivell I, amb unes eines bastant semblants, molt semblants al nivell I, tret aquelles puntes d'aixeta del perron, amb uns animals molt semblants, i una mica tocat per les alteracions de fosfats que en alguns indrets han fet que quedés bastant molt més aquest nivell J. I després, això ja estaríem aquí tot... A nivell J el trobem a tota l'àrea d'excavació, l'hem excavat a tota l'àrea d'excavació, i aquí tornem a estar en la regularització del pou, en aquesta regularització que estem fent del sondatge de Josep Maria Coromines. Aquí veieu el seu sondatge, aquí la part que hem excavat nosaltres. Doncs, a la que vam anar deixant enrere el nivell J, vam arribar a un nivell que vam dir el K, que veiem que estava tot tacat de negre. Era tacat de negre perquè va ser, així com el J va ser alterat per fosfats, per fosfatació, el nivell K va ser atacat per una altra alteració, en aquest cas per minerals de manganès. El manganès és negre i va atacar la majoria de les peces de manganès. Com s'hi arriben aquestes alteracions? Més endavant us explicaré una de les possibles fonts d'alteracions, però en aquest cas el manganès sol tenir a veure amb episodis d'inundació, que no vol dir que aquí hi hagués una bassa, que fos això una cova i un llac a dintre, sinó que, si us en recordeu, el Serinyadell passa als peus d'aquesta cinglera, i aquí ja no estem pas a l'alçada dalt de la cova, sinó que aquí estem gairebé 7-8 metres de profunditat i estem molt a prop del nivell freàtic. Això vol dir que potser la humitat que regnava a l'ambient i tota la capa freàtica feia que aquests sediments estiguessin amarats d'aigua i s'hi quedat amarats d'aigua durant molt de temps. Un cop la gent ja els havia dipositat molt més tard i ha fet que quedessin alterats. A vegades veiem el nivell vermell, un nivell negre, i ens sembla que això és un resultat de l'acció de les persones. Un nivell negre que van fer molt... per exemple, aquí van cremar molt de fusta, van cremar molts d'ossos i van deixar molts de carbons. I això potser aquest nivell, aquest nivell està marcant un nivell d'ocupació. Doncs no. El més probable és que hi haguessin ja aquests nivells d'ocupació que més tard s'alteressin en aquestes pujades i baixades del nivell freàtic i que pintessin aquests nivells. Però que aquestes coloracions, repeteixo, no són obra de l'acció humana. Passat aquest nivell J que quedava tacat de manganès, vam arribar a la frontera entre el nivell K i el nivell L, que es marca molt bé, espectacularment bé, perquè veiem una alfombra tota negra de manganès. I aquí és quan començàvem a excavar i començava a aparèixer aquestes terres de manganès. En un moment determinat, les aigües de vina solar estan de manganès en una petita franja, i això ens serveix per distingir dos moments, per distingir dos nivells. Com que, a més, per sota d'aquesta línia negra hi ha un bon tram d'argila estèril, que no hi ha restes arqueològiques, nosaltres ens veiem legitimats per dir ara aquí comença un nou nivell. No és que hi hagi hagut una alteració que hagi pintat això i hagi distingit de manera posterior pel color dels nivells que en origen mai havien estat, sinó que realment Aquí estem veient dos nivells diferents. El nivell K seria aquest que veieu aquí més amunt, aquestes terres més tacades, que es diferenciaria del nivell L, que és aquest que està ple de xinxetes, aquí. Cada xinxeta representa una troballa, i separat del K per aquest tram estèril. El nivell, jo no he vist pocs llocs, en tot el temps que corro, que tinc corrent pel món, que hi hagi una quantitat tan densa i tan rica d'ossos i de fauna, i d'indústria i de fauna, com aquí al nivell L. És una cosa espectacular. Tot aquest tram d'aquí fins a baix, gairebé no hi ha terra, gairebé no hi ha sediment. Són peces un al costat de l'altre, cosa que representa una bogeria d'objectes per estudiar. Això ho passem. Aquí una imatge d'aquí del sostre del nivell L, i hem anat retirant els sediments, i tot el que veieu són restes de fauna, restes d'eines de pedra o pedres sorrenques que serveixen per fer, són elements constructius, per fer llars de foc o per fer paviments. Fito per dir que no hem trobat cap estructura, no sabem si hi havia llars, no sabem si hi havia paviments, perquè tot està bastant confús, però aquí una mostra de com apareixen aquestes eines de pedra, aquestes restes d'ossos. Està també molt concrecionat, es fa difícil d'excavar concrecionat, vull dir que està cimentat, es fa difícil d'excavar, i apareix d'aquesta manera una darrere l'altra, que no treus una peça i surt una altra, i hem de, quan excavem sembla una fàbrica, allò, sembla, tenim un mètode allò estalinià de dir, surt objecte, etiqueta, marquem-lo, identifiquem-lo, perquè si amb un matí pots treure 100 objectes, 200 objectes, i si no tens un mètode bastant acurat d'ordenar tot això, tota aquesta informació es perdria, perquè es fa molt difícil de gestionar. Aquí una imatge amb llum lateral d'aquest moment, el nivell K aquí, aquesta línia negra i amb aquestes argiles estèrils que els separen del nivell L, i els nivells infraposats, tots veieu, molt amb una gran... Això és el que s'escava. Tot això aquí, hi ha aquesta sorreta, i aquesta sorreta que veieu és l'únic sediment que hi ha. Tot l'altre són eines i restes d'ossos. És el que surt. Què surt? Doncs bé, realment les eines de pedra no surten pas molt diferents en els nivells superiors. Per això que us he dit que el proletí mitjà es fa difícil de determinar si te portessin un sac de rocs, d'eines de pedra del proletí mitjà, i diguéssim, diguen de quina època és, no ho sabríem dir, perquè és molt confús. Tot és molt, molt semblant. Però doncs el que es veu, que es trobem, són aquestes eines, en aquest cas una ascla de quarts, diria, una ascla d'una roca de corniana, en aquest cas aquí es veu que és la part cortical, la part externa, la part d'un còdol, la part de fora d'un còdol, moltes eines de quarts, cosa que m'estranya, perquè el quart és una roca molt abundant, però si us passegeu per Centenys, o si aneu a la Llera del Cer, doncs veureu que n'hi ha molt poc de quarts. És una roca que em fa l'efecte que ells anaven a buscar expressament, cosa que nosaltres avui dia ens fa difícil d'entendre, perquè per nosaltres una quarsita o una roca filoniana, que són abundants, Centenys, tenen una aptitud per la talla molt més bona que no pas el quars, que s'engruna molt fàcilment, però ells insistien en anar a buscar quars, un quars també aquí, d'un còdol molt gran, en aquest cas, o potser d'un bloc de quarts, d'un tall de fil de quarts, d'una ascla gran de cornià. I és això que us dic. La normalitat són aquestes eines de pedra petitones. Això és la normalitat. I de tant en tant et trobes aquestes ascles grans que no lliguen amb la resta, i que per tant nosaltres considerem que venen de fora. En canvi, les altres es podrien haver produït a la cavitat. El cèrvol, trobem cèrvol. Això és una mandíbula de hiena, un altre tall d'una mandíbula de hiena, un os de cavall. Aquí hi ha tota aquesta, a diferència dels nivells superiors, que hi havia tanta presència dels de les cavernes, aquí no hi ha os de les cavernes, o sigui que aquí les ocupacions són molt antròpiques. A banda d'aquesta presència de hiena, que és poca però hi és, doncs els estats, tot fa l'aparència que tota la fauna que hi ha allà ha estat majoritàriament aportada per les persones, perquè un gran percentatge d'aquestes restes d'ossos mostren estigmes, mostren les traces d'haver estat processades per les persones, en aquest cas perquè tenen marques de tall com aquelles que us he ensenyat fa una estona, o en aquest cas aquí es veu el resultat d'haver esclafat aquest os en un percutor, és a dir, això és una diàfesi, és un os llarg, i l'han potser amb una enclusa, aquí no es veu que hi hagi una enclusa, però almenys amb un martell de pedra, l'han esbutzat, l'han xafat, perquè quan el xafes queden aquestes estelles, aquestes marques d'haver enfonsat l'os. Aleshores, és un aspecte molt diferent. Aquests nivells L, M, N, tant rics al fons, tenen un aspecte molt més humà, un aspecte molt més clarament antropitzat, clarament objecte de l'acció humana, que no pas aquests nivells sobreposats del J i l'I, que tenen restes, massa restes d'os de les cadenes pel meu gust. I aquí una mica una imatge perquè ens situem un altre cop, això és tota la seqüència de l'arbreda. Aquesta gent estaria excavant al nivell J, el nivell J arribaria més o menys per aquí, aquí hauria el K i l'L, i aquests nivells tan rics. Pots dir, aquests nivells tan rics ens han proporcionat milers d'objectes. De fet, n'hem excavat un tall com aquesta taula. És tanta la riquesa, això vol dir que les expectatives pel futur doncs, són molt bones si el que vols és trobar molts objectes, perquè a mesura que anem retirant tot aquest sediment, doncs, se suposa que aquesta estesa d'indústria de fauna continuarà i, per tant, seran molts els objectes que proporcionarà aquest jaciment en el futur. Més imatges d'aquest el que s'hi troba, aquestes escles tan grans que contrasten amb aquestes tan petites. No em vull fer pesat aquí, no? Vaig passant. Restes de cérvol, restes de... Perdó? No, això és hidrotins, és un burret. No, perdó, gran bòbit. Hi ha bisó, també. En aquests nivells hi ha bisó. Un bisó és un animal de clima fred. I, per tant, ja això ens ajudarà a acotar-los molt bé, o molt millor cronològicament, perquè hi ha bisó, que és un animal molt difícil de diferenciar del bou pels ossos, però l'Alba Soler ho ha aconseguit. Aquí un premolar, perdó, de gran bòbit, de bou. Això són restes de banya. Hi ha moltes restes de banya en aquests nivells que no servien per feines, però hi són. Algú devia portar un crani d'aquests grans bòbits en el jaciment. Això sí que és burret. És un burret. Hidrontinus, ecostrontinus, en diu un nom científic. I això d'aquí, que això són 5 centímetres, és una de les possibles explicacions de per què el nivell J per fer aquestes fosfatacions. Sí? Això és dels nivells més profuns, no és del nivell J, és dels nivells més profuns, però en aquests nivells més profuns com l'L, l'M, hi ha una gran quantitat d'ossos de quiroptres, rata pinyades. I això és una rata pinyada, jo diria, gegant, no? Perquè aquesta mandíbula fa 3 centímetres. Aleshores, si entreu a la cova del senyor Martí, si entreu els arencs, veureu que n'hi ha, que són, no? Tot un imaló fa això, fa 4 centímetres, no? Aquí són uns quiròpters molt, molt grans, que ja són coneguts, que es dedicaven a... Eren animals que consumien fruita, i per això eren tan grans. I aquí s'ha documentat una de les colònies més grans de la península ibèrica, i aquests animals vivien a la cova i quedaven a la cova. I això va generar segurament una gran quantitat de guano que després amb l'acció de l'aigua i la pujada i baixada dels nivells freàtics devia atacar de guano, de merda, tots els nivells superiors, i és això el que acaba cremant els ossos extrovertits. És una de les hipòtesis. Si mai visiteu un jaciment espectacular i un museu espectacular que tenia molt a prop, que és el de la Cala de l'Aragó, del Taüll, allà això també ha passat. Hi havia una colònia d'aquestes rates pinyades que va pilonar grans quantitats de guano en els nivells, i això va acabar tacant tot i alterant una gran bossada de sediments al voltant d'aquest pilonament de defecacions, que feia que les roques també s'han perdut, les restes de fauna també s'han perdut, i fins i tot els nivells han queixat, s'han blincat, els estrats s'han blincat, perquè, clar, hi havia tot de rocs i de peces de fauna que s'han fos, i el sediment ha hagut d'ocupar més tard el lloc que tenien buits deixats per aquests objectes, i això fins i tot ha acabat deformant l'aspecte dels estrats. Per tant, la presència d'aquests animals, d'aquesta gran colònia de quiròpters, podria ser una de les causes de les alteracions per fosfat, de nou les alteracions per manganès, que això són més típiques d'ambients humits o d'ambients d'inundació. Bé, fa una cremada, per donar fe que hi ha... No? De l'acció de les persones. Això que veieu aquí és una incisiva de cavall, és la part de dalt d'una incisiva de cavall, que veieu que apareix concrecionada, aquesta sedimentada, que a vegades costa bastant d'excavar, s'ha d'excavar a copes de maceta. I hi ha un altre cop això diria que és bobi també. Les marques de tall, les veieu aquí? Aquestes fletxetes, aquestes ratllades? Això no, això s'ha trencat i enganxat, però aquestes ratllades són les restes de les traces d'haver tallat. Un altre cop aquí les veieu, s'havia d'insistir, insistien. Aquestes fractures així també són típiques de l'acció humana, perquè només es trenquen, els ossos només es trenquen d'aquesta manera, deixant aquestes llesques, aquestes becs de flauta, quan són frescos, quan encara tenen col·lagen. Per tant, és la gent que els ha esclafat. Si un os es xafa quan hi ha passat moltes dècades, segles, després d'haver estat dipositat, es trenquen fractures per ortogonals com les vores d'aquesta taula. Sí? Però, en canvi, quan es trenca així amb llesques, vol dir que es va trencar quan encara estava fresc. Això és un altre indici de l'acció de les persones sobre aquests ossos. Cèrvol amb marques de tall, aquí, més marques de tall. Són estrats molt diferents que els superiors i els inferiors, més marques de tall. Això d'aquí, una part, una cosa interessant que ens surt en aquest nivell més profund, són quatre dents de Neandertal, han sortit no és estrany que surtin en els jaciments d'aquestes cronologies, aquí n'hem posat dues. Solen ser molars, són de tres són individus adults, n'hi ha una que és un individu més jove, i totes són amb arrel, i per tant se suposa que les persones que formaven part de mandíbules, sí? Sí, que hi havia un cadàver segurament, i que s'han engronat aquests cadàvers com tota la resta d'animals que hem vist, sobretot us he ensenyat dents, oi que sí? Les que són les parques que es conserven i que es pot identificar. I no és estrany que ens sortiran els jaciments d'aquesta cronologia. Penseu que han mogut molta terra. Però totes han sortit al voltant d'aquest sondatge de Josep Maria Corominas, que tampoc hem trobat molts objectes, però no hem excavat tampoc tant de tros. I això ens fa pensar que potser en un futur potser no hauríem de trobar més. I això és potser no les troballes interessants, no? Perquè tampoc ens surten cada dia. Això és una imatge del fons del pou d'en Corominas. Aquí és on es van trobar, això és un forat que van fer per posar-hi una bastida, per cimentar-hi una bastida, van fer un fonament per un pilar, i excavant el fonament d'aquest pilar, ens vam rebentar aquestes planxes d'estalagmita de tant de 120.000 i 140.000 anys, que es van rebentar per aquí al fons. Per tant, tot el que hi ha per sobre ha de ser més recent d'aquesta edat, incloses les restes d'aquestes de Neandertal que hem trobat. Què estem fent ara? Quines són les perspectives del futur? La veritat és que ara ja coneixem molt millor el mostrià que no pas el que ens va deixar en Josep Maria Corominas, que no va tenir la possibilitat d'excavar-lo tan bé com nosaltres. Creiem que tenim bastant ben definits el caràcter de cadascun d'aquests nivells, com són, com eren les ocupacions, això que s'ha comentat, com hi anava la gent, com vivia o com s'alternava amb els ossos de les cavernes. També tenim una mica clara la seva edat. Aleshores, no sabem ben bé què portaria a continuar excavant fins al final aquest mosterià, perquè abans el jaciment de l'Albedé conegut perquè és un jaciment molt significatiu pel polític superior. Però ara veiem que és un gran jaciment del mosterià, també. És la gran majoria o la gran part de les restes que proporcionen aquest jaciment seran d'època mosterià. No, que passa que ens podria passar 15 anys més que va al mosterià, podríem un altre museu, però potser aprendríem poc sobre el mosterià, perquè realment és això, un període molt estàtic que costa trobar-li el que. Aleshores, el que hem començat fent ara, i són les perspectives de futur per l'excavació de la greda, ens hem posat a excavar l'interior d'aquesta cubeta que va identificar Josep Maria Corominas l'any 43 i va començar a excavar l'any 72, que el sondatge va fer a l'altra banda, i aquestes noies estarien aquí dins. I la nostra idea és, doncs, ara anar excavant paulatinament aquestes parts que he deixat sense excavar, perquè ara hi ha un tall molt llarg. En aquest cas, el tall aquí potser, si d'aquí aquí fa 9 metres, potser d'aquí fins a baixar 7 metres, és una paret molt, molt, molt gran. Aleshores, ens estaríem més tranquils, ens agradaria més, doncs, poder anar excavant i tornar a rescavar potser aquest polític superior, que en el cas de Serinyà i en el cas de la Reda és molt i molt bo. En el cas del Compostaria és molt nombrós, però no n'aprendrem gaire més. Crec jo, per tant, les perspectives pel futur són tornar a excavar al paleolític superior i explicar més detalls d'una part del que jo us he explicat ara, doncs, les característiques concretes d'aquest paleolític mitjà. Però realment no crec que es pugui aportar una informació molt gaire més precisa de la que ja us he proporcionat ara. És a dir, paleolític mitjà dels últims 120.000 anys, típic com el que es troba a les nostres terres, però afortunadament a la part inferior molt i molt abundant, i afortunadament també amb restes humanes. Aleshores, les perspectives del futur són això, doncs, anar polint aquests raconets i tornar a excavar amb extensió. Ara ja sabem ja el que trobarem i quan ho trobarem als nivells del polític mitjà. No m'heu interromput en cap moment. Espero que ara no tingueu alguna pregunta, perquè és una excavació de res, és una cosa que es fa en el dia a dia i que, com veiem, nosaltres també canviem d'hipòtesi, canviem d'opinió sovint i per tant, doncs és normal que les coses no quedin clares des del principi. Moltes gràcies per la vostra atenció i també faig una gràcia, les gràcies són extensives a molts de vosaltres que heu estat excavant els jaciments de Serinyà durant molt de temps i alguns de vosaltres fa 10 anys que ja esteu excavant, doncs si fos per vosaltres tampoc això no es podria fer i per tant, directors de les excavacions, us donen les gràcies. També.
Gràcies. Bé, si teniu alguna pregunta per fer-li a en Guim.
O un dels excavadors que també corren per aquí,
sí.
Que poden intervenir.
Disculpa, és que no conec prou el tema. Per què és tan espectacular el polític superior de la Rera?
Bé, perquè el que fa més interessant és aquesta successió al mateix indret de nivells d'aquesta cronologia en el qual hi ha eines de pedra, però també hi ha eines d'os, que no és tan habitual, i sobretot el que fa molt reconegut és l'existència d'aquell nivell de l'Ordinació Arcaic de fa uns 38.800, 39.000 anys, que seria el que ara quedaria dibuixat, que seria aquest d'aquí, el que corre per sobre aquest nivell de pedres, que és dels testimonis més antics de la presència de la nostra espècie aquí a l'Europa Occidental. Hi ha pocs jaciments del paleolític superior que tinguin aquesta edat. N'hi ha, no és pas una cosa rara, però ara diria que els més antics són a la cova de la Breda de Serinyà. Hi ha unes versions també antigues del Reclau Viver de Serinyà, però com que és una excavació antiga fa més difícil defensar-ho, no? cap a l'espasa, que això en canvi la Breda ho hem excavat nosaltres i estem molt segurs. I després també hi ha una recova de Fumane al nord d'Itàlia i els jaciments de Hohlefels i de Geisenkloster al Baden-Württemberg, i tots aquests jaciments donen fe d'aquesta de l'arribada del paleolític superior i segurament també de la nostra espècie pels vols d'aquesta edat. La resta de jaciments que hi ha a Europa són una mica més recents. Això també és una font de disputes, perquè l'edat d'aquests jaciments, d'aquests nivells, es coneix mitjançant les datacions de radiocarboni. I al voltant dels 40.000 anys ja se li està començant a demanar massa el radiocarboni. I aleshores doncs, veiem que les edats d'algunes ocupacions, per exemple, del Chatel Perronià, també tenen, en alguns llocs d'Europa, tenen datacions coincidents, que es trepitgen, amb les datacions de l'Ordinyacià Arcaic. No? I això, tot això fa córrer la bola i la fa més gran, de si els neandertals van conviure o no van conviure amb la humanitat moderna, de quines van ser les causes, no? De quines relacions van tenir, i per tant, diguem, és una cosa que fa bullir molt l'olla. Sí? I per tant, és sempre un almenys el de l'Ordinyacià, de la cova de la Breda, és un tema de discussió habitual. L'Arcaic, per aquestes estacions tan antigues, l'Ordinyacià evolucionat, que és el que hi ha a sobre, per aquest nivell tan maco on hi ha llars i cubetes de cocció, per tant, és un indret on es poden estudiar bastant bé el dia a dia quotidià de la gent. I després per sobre, perquè malauradament en el nostre país no hi ha tants jaciments d'aquestes cronologies a les nostres comarques. Hi ha molts indrets on trobem, hi ha molts indrets on trobem Rebatià i Solutrià, però no un estat de conservació i preservació i de claretat tan gran com a la cova de la Breda. Molts indrets són només eines de pedra, no permeten fer datacions radiocarbòniques, per exemple. En canvi, a la Breda doncs, hi ha la fauna associada, hi ha carbons, que ens permet conèixer l'edat, les coses estan ben posades i per això és reconegut. El que és maco són aquestes parets tan grans que hem deixat, aquesta estratigrafia tan llarga que fa que la gent que estudia el clima, per exemple, pugui anar allà i pugui fer una columna, estirar una columna de sediment de dalt a baix, d'un mateix indret, per veure l'evolució climàtica del polític superior, per exemple. Ara també es podrà fer en el polític mitjà perquè l'hem excavat. Del contrari, la gent està fent una retallina amb un jaciment, una retallina amb un altre jaciment, intenten solapar els seus resultats, però això no és tan útil com anar a un lloc on està ben clar, ben excavat i ben accessible. I el polític superior de la Reda, doncs, com que és tan llarg, doncs té aquest interès, un interès propi de cada moment en concret, de cada nivell en concret, però també general per a l'evolució conjunta de l'última fase de la prehistòrica, la prehistòria antiga.
L'ocupació dels sapiens, tu com la notes? Perquè ja no, per les tècniques de les ascles que trobes, no? Perquè ja no és l'evaluar, és una altra tècnica més evolucionada.
És una tècnica, sí, diferent. És unes eines molt diferents que no pas les del polític mitjà. Es veu a simple vista, no hi ha dubte. I en el nostre cas, aquí a les coves de Serinyà, encara tenim una... No és un motiu, no és un... però és un argument més. Tenim una altra facilitat que ens ajuda molt, que la gent del polític superior tenien un gran interès en fer les seves eines sobre sílex, sobre pedra foguera, que no existeix molt poc aquí a les comarques gironines. I hem vist que la portaven de Narbona, la gran majoria venia de Narbona. Ells venien de Narbona amb aquestes roques, i per tant, ja perquè les eines són diferents. El material també és diferent. Sí, però no rar, perquè... També trobem el Canigó, el polític superior, que del Canigó porten colorants, pigments vermells, per exemple. Però en el polític mitjà, en aquest nivell jota, també trobem alguna eina de pedra, que també està feta amb el que se diu jaspi del Canigó, que tenien aquest recorregut. Aleshores, és molt clar. I és que en el polític superior també hi ha un seguit d'eines que no apareixen en el polític mitjà, que són les eines fetes sobre banya i sobre os. Puntes d'atzagaia, barretes... Agulles...
No n'hi ha ni una.
Al sud d'Alemanya hi ha una cova, com a exemple, la cova gran, en diuen, que té alguna ifoga al Herd, i han sortit algunes d'aquestes figuretes d'ivori tan maques que caracteritzen aquest moment l'arribada de la nostra espècie, que hi ha abans, en el polític mitjà, l'últim moment del polític mitjà, hi ha alguna cosa que semblaria una indústria òssia. Però sí que en van arribar a fer, però no era una cosa que fessin de forma... habitual. En el xatal perronià, també, en els congesiments del sud-oest de França, sud-oest de França, també hi ha indústria òssia, però és una cosa que no és típica del polític mitjà. I quan et trobes eines d'os, doncs ja veus que no estàs en el polític mitjà.
I per el que has dit abans, jo he deduït que podria ser, segons m'ha semblat entendre, que no haguessin conviscut a l'Homo sapiens amb el Neandertal. Eh, que has dit això?
Hi ha visió. Depèn si...
No està la cosa clara. Potser no hi va haver convivència, potser no.
Sí, perquè tot depèn d'un joc, depèn de les datacions.
Depèn de que arribem al límit d'eficàcia de la datació del radiocarbó.
Sí, és difícil, la discussió sempre està oberta, és un mai no acabar. Després sempre hi ha els laboratoris que fan el seu negoci i sempre desenvolupen mètodes més fidedignes, no? Vinga, porta més mostres perquè tornarem a datar, sí. I tornarem a veure si no, si clarim això, però no, realment no està. Ja, cada equip d'investigació té la seva opinió. Aquí tindrà molt de temps, es va dir, o vam dir, que sí que havien conviscut, perquè hi havia datacions recents de polític mitjà, per exemple, en els jaciments de l'Alta Garrotxa. Datacions que, d'un moment, que quan allà l'Alta Garrotxa donava que hi havia Neandertal, polític mitjà, Neandertal, aquí donava que ja tenim Palissarinyà, i ja teníem la plana, ja teníem polític superior. Però amb el pas del temps s'ha vist que precisament pel fet que hi ha datacions que estaven a la vora del límit del mètode, doncs s'ha anat veient que realment no són correctes aquestes datacions tan recents de paleolític mitjà, i aleshores doncs, que no es trepitgin ja les dues coses. Primer es veuen les ocupacions neandertalianes i després les nostres, també en aquesta escala del radiocarboni. Potser la batalla més gran està al sud de la península Ibèrica, a Gibraltar i al sud de la península Ibèrica, no hi ha gaire orinacià, i trobem datacions molt recents de paleolític mitjà. Però jo diria excessivament recents, de 28.000 anys, 30.000 anys, és massa recent això, com veiem que que el polític superior arriba aquí als 38-37 mil anys. No pensem, no pot vendre un mil anys de calatge. Tot això són idees que van sortir i arguments que es van posant a la palestra, però són sempre resultat de fer servir radiacions radiocarbòniques i fer-los parlar més del que poden dir realment. La radiació radiocarbònica al neolític va a missa, la clava, sí? O, bueno, entre-los, potser, no? Que tinc males experiències, però no? Però per mi, quan... Ara jo sé que si tinc un os del salut trià d'aquí a Serinyà, jo diré això, em donarà 19.500 si el dates, o 19.000, o 18.000, i no m'equivocaré. Estaràs a 18, 19, 19.900, no m'equivocaré. Del gravetiat, em diré això, donarà 22, 23, 24. I tu d'entrarà, em donarà 22, 23, 24. Ara, si m'ho dius de l'orina, si ja, vinga, jo et volia donar 30, 31, 32, 37, per aquí les coses ja ballen més. Però, esclar, com que treballem i parlem a partir del que tenim, doncs la gent parla i parla a partir de...
Una cosa, al sud, com que, si no recordo malament, sí que hi ha datacions de 20.000 anys, no?, de Neandertal, que és l'últim lloc que es va...
Sí, 28, així.
Per tant, allà sí que hi va haver segur convivència, o per lo menys coexistència.
Jo no m'ho crec.
No?
No m'ho crec. Em sembla que no... que les coses no funcionen.
És que explicaves abans, que ho has explicat abans, però passa, em sembla que no t'he entès. Okay. Per què no t'ho creus?
Perquè cada investigador... primer perquè conec les limitacions del mètode del radiocarbon.
Sí.
I sabem que falla i, per tant, no hi, encara que doni 28, si ho comparo amb tota la resta de coses que sabem del polític mitjà, del polític...
Però era 20.000 anys, no? Que llavors està amb aquests 19.000 que ja t'ho creu.
No? Pitjor encara, no? Sí. Per mi el polític mitjà ha de tenir, com a molt,
sí,
ha de tenir d'aquí 39, 38, 37, ja més d'això és que ja no ho puc creure, perquè la resta d'Europa no passa d'això. I ja m'explicaràs per quin motiu a Gibraltar haurien d'haver estat allà.
Home, perquè vas per la qüestió climàtica, no? Perquè allà vull dir, podien viure de... Això coincideix amb l'última glaciació, no?
L'última glaciació, però l'última glaciació...
Per tant, a Gibraltar és on te feia el clima metabòlic, no?
Sí, però, per exemple, els neandertals havien arribat a viure fins al segle polar àrtic. Vull dir que hi tenim jaciments en el segle polar àrtic,
sí,
que era una gent que el clima no els espantava i que van colonitzar el vell món, almenys la part d'Europa,
sí,
i els humans la mantenen moderna, si realment afirmem que ve d'Àfrica, també està habituat a tota classe de climes. El clima no és cap impediment perquè les persones, si m'estàs parlant d'un castor, potser diré sí, no? Però a mi fa el fet de les persones, perquè a més les persones vivim dels animals, ens aprofitem dels animals. O sigui, en aquell clima no hi ha aquell animal, n'hi ha un altre, és igual, el caçarem i ens el menjarem igual. I nosaltres podem continuar. És la gràcia de nosaltres, com els cànids, no? Que som una espècie molt oportunista, que ens sabem adaptar molt bé, i per tant no hi ha res que ens pari. I m'estranyaria, no trobo cap motiu pels quals la humanitat moderna hagués hagut de desistir d'anar fins als confins d'Europa per un motiu climàtic. No m'ho puc creure. 19.000 anys, 20.000 anys, 28.000 anys, no, això és que ha donat malament el mètode i tothom hi ha de datar, no? I ja està. Però si no, és l'opinió que em deixo personal,
Les puntes de Chatelperro es van fer a la copa, el jaciment, o venen de fora?
Probablement, no ho sabem, però sí que sabem que alguna probablement ve de fora ja, perquè està fet de sílex. I al voltant de la cova trobar sílex és molt complicat. Després penso que n'hi ha dues o tres, la resta són de quarsita, que res no impediria, però el més segur és que vinguessin, almenys la de sílex jo crec que venia de fora. A més, són les diferències de les àscals que estem, i de les àscals que estem acostumats a veure, són les eines que estan fets sobre uns productes més aviat laminars i per tant més aviat allargats, i els nuclis que veiem quan estem excavant a Serinyà no són gaire grans, són 5-6 centímetres com a molt, i no crec que donin per fer aquest producte. Aleshores, jo crec que venien de fora. Amb les puntes de Chatelperron, molta gent es pensa que són puntes, són projectils, però no està molt clar que siguin projectils. Tot ens fa pensar que en el polític mitjà gairebé no hi ha projectils. Veiem, el que veiem en el polític mitjà són que la gent té unes llances llarguíssimes de fusta amb la punta endurida del foc, llances que fan 2 metres. I amb aquestes llances ells cacen els animals, però no donen la punta, no hi porten una punta de pedra. Aquestes puntes de Chateau Perron segurament són de llibets, són de llibets per treballar, de vinar amb maragats, i quan tu penses, pares de pensar, ja pot ser, perquè totes, si les mires aquí, aquestes són molt diferents. I això no passa mai amb les puntes de projectils. De mida són diferents, de tot són diferents. Els projectils sempre són molt regulars, perquè el que tu no pots fer és tirar una fletxa en una punta de projectil i fallar i tirar en una altra punta de projectil que farà que, no, que la zagaia o la fletxa pesi diferent, no? El que tu vols, que el projectil sigui el màxim de regular possible per tal d'estar entrenat i d'encertar-la, no? I per tant, veus aquestes d'aquí, a més, no tenen estigmes, no semblen estar empatades, no tenen estigmes d'estar d'impacte. Si vens aquí al museu i mires les puntes, per exemple, de la gravet, que sí que són puntes de zagaia, estan empatades, perquè les feien servir per disparar. Hi ha alguns llocs d'Alemany, per exemple, en veig Leningen, que s'ha trobat una d'aquestes llances llarguíssimes de fusta a sota un esquelet d'elefant. O sigui que aquesta gent anaven i atravessaven els animals amb aquest tipus d'armament, sembla. No sembla que es projectessin. Si es projectessin, projectaven amb una eina de fusta que no té el poder de penetració que té una eina, una punta de la gravet, per exemple, del portic superior, o una punta feta en ivori, o una punta feta en banya, que tenen un poder de penetració molt més gran. I és per això que els neandertals, un cop els estudien els seus esquelets, tenen les ferides molt semblants a la gent que fa rodeo, perquè segurament els bous, els cavalls, els devien rebotir més d'alguna vegada, perquè els punts no els sabien, o no els caçaven, o no els volien caçar des de lluny, els caçaven des de prop. I aleshores això fa que tinguessin aquestes trompades. I per això no són puntes de projectil, creia que són altres estris i que a més venien ja fets de fora de la cova. No ho sabem, perquè realment no tenien cap motiu per extingir-se. Però precisament pel que he dit abans, era una gent que va ocupar des d'un clima molt càlid i àrid del sud de la península Ibèrica fins al cercle polar àrtic, i que abans van sobreviure canvis climàtics molt més grans que no pas els que hem sofert al llarg de la nostra existència a la humanitat moderna, o menys equivalents. Aleshores, no... es fa difícil justificar per què el clima, no? De fet, no se sap. Això també va molt a modes. Als anys 80 i als anys 90 es creia, doncs, que entre els homes de Neandertal i nosaltres no hi havia cap vincle de parentiu, i els noms científics es van utilitzar i es van determinar per mostrar aquesta diferència. Nosaltres se'ns va matricular com Homo sapiens i ells com Homo neandertalensis, no? Però ara torna a venir la moda, que amb tot el tema de la genètica, sí? Que un percentatge del nostre genoma pot tenir origen en el genoma dels neandertals. I això va a modes. Surt un mètode nou, es desenvolupen uns estudis nous, i de fet sempre estem parlant del mateix. Però la moda va basculant, és un pèndol i va d'un costat cap a l'altre. Amb això els arqueòlegs tenim poc a dir, perquè no ho fem nosaltres. Nosaltres es quedem als jaciments i donem les mostres als paleoantropòlegs o als genetistes perquè facin aquests estudis, que nosaltres mateixos tenim dificultats per entendre molt sovint, perquè són molt específics de la seva disciplina. Nosaltres només podem dir 8, això és una resta de Neandertal, d'aquest nivell i d'aquesta edat. I a partir d'aquí ells fan les seves elucubracions. Però, de fet, no se sap amb certesa. Ja. Si mira les eines de pedra, sí que són molt diferents. I realment ells no tenien eines 2, per exemple. Però a l'hora de la veritat no saps quina diferència efectiva pot tenir això per la supervivència, perquè ells amb la seva tecnologia ja van caçar tot el mateix aspecte d'animals que van arribar a caçar nosaltres, i per tant les eines seves no estaven limitades en cap manera. No pot ser que per un motiu tecnològic ells tinguessin alguna deficiència o no tinguéssim algun avantatge competitiu.
Però aquesta...
Es fa difícil de defensar això.
sí que hi ha gent que ho ha dit, però per exemple hi ha enterraments com el de Kevara, a Israel, on sí que s'ha vist que tenen un os dioides, un os dioides que està en relació a la capacitat fonadora, un os animal a la gola, que està en relació a la capacitat fonadora, i sí que se l'ha trobat en bones condicions, i per tant és equivalent al nostre. I se'm fa molt difícil de pensar que una gent sense parlar pugui desenvolupar tradicions tècniques. Sí? Les puntes de Chedorlaoghan les trobem aquí, en el Cantàbric i al sud de França, però no les trobem a Alemanya, per exemple. I la tècnica de Bolo, les tècniques de talla, les veiem repetides, les veiem que van posseguint amb el temps, veiem que en alguns moments, en parts diferents del món, canvien. Tot això, sense parlar, trobo impossible. Impossible. Després hi ha un seguit de... O sigui, la banda tecnològica jo la descarto. La banda aquesta de la parla també la descarto, perquè segurament parlava però ho acabo de comentar. Després hi ha gent que ja passa a un nivell que ja no podem testificar. Ja no teniu evidència. Parlen de capacitats psicològiques i això, com és que un arqueòleg te dona fe o te dona evidències psicològiques? És molt difícil. Efectivament, nosaltres tenim, no sé si una capacitat, però sí que han fet un ús extensiu dels llenguatges, que ells no tenim constància que en fessin aquest ús tan extensiu. En el polític superior, doncs, hi ha de les figuretes, de tot l'art, l'art és comunicació, les coles pintades, l'art moble, les figuretes, això ells no ho van arribar a fer. Però tampoc no van fer els homes moderns del Pròxim Orient en l'època del polític mitjà. O els homes moderns com nosaltres, o del nostre branca que vivien a l'Àfrica, tampoc no ho van fer. Aleshores, no és una cosa que potser hem de posar en relació a una espècie biològica, sinó que l'emergència de l'art potser hem de posar d'acord amb circumstàncies del moment que es desconeixen. De tot sempre hi ha històries més suggerents que d'altres. Hi ha un gran investigador de l'art rupestre que es diu Lewis Williams, de sud-africà, que diu que els... A mi m'agrada perquè és romàntic, no perquè hagi de ser veritat, que els neandertals no tenien la capacitat de somiar, no tenien la capacitat de pensar més enllà. I això seria una de les hipotètiques diferències psicològiques. Per què ho diu ell, això? Diu, home, perquè a les tombes del polític superior, les tombes de la gent com nosaltres, hi ha ofrenes. Sí? En canvi, les tombes del polític mitjà, del polític, de la gent del neandertal, no hi ha ofrenes. Home, alguna creença del més enllà potser sí que podrien tenir, perquè si no, no els haurien enterrat, no? Hi ha tombes i una manera recurrent, perquè s'enterraven, els últims endertals s'enterraven d'una manera recurrent. Però, per exemple, no els deixaven ofrenes, i això pot ser una limitació. Però aquesta limitació, que és la diferència entre la vida i la mort, entre l'extinció i la perduració, per mi tot el tema de l'art i aquesta de la comunicació està més en relació amb l'època que no pas amb l'espècie. Hi ha molts de mil·lennis després de l'arribada dels homes moderns que tampoc no trobem mostres d'art. Què tenim d'art en el mesolític? Tenim molt poc. Què vol dir que eren tontets? No vol dir que no el feien o que el feien d'altres maneres. No?
Jo tinc una pregunta, i és que al principi has començat a parlar sobre els sondeigs que va fer el doctor Colomines ara fa uns 40 anys, i has parlat de l'eina que utilitzàvem, has parlat del PIC, no?
Sí.
Suposo que feien aquests sondeigs a PIC i Pala. Segurament aquesta metodologia no la que fa servir a la veda, no?
Hauria parlat molt abans,
eh? Explica una mica, no sé, la metodologia que feu servir doncs, per comparar aquestes eines tan i tan, tan petites i d'aquests nivells tan rics, no?
Bé, bàsicament el que fem és treballar amb tornavisos i eines molt petites. Tenim l'àrea d'excavació dividida en aquests metres quadrats, en serres per referenciar millor els objectes, perquè després amb una estació total, amb un aparell topogràfic, aquest que serveix per mesurar i per fer cases i per fer carreteres, prenem la posició de cada un dels objectes. Al mateix temps, d'aquests que anem trobant, anem deixant el lloc per tal de... perquè tenim l'esperança, no?, que l'esperança que un lloc d'origen d'aquests objectes ens informa sobre què s'estava fent en aquell, o què es podia estar fent en aquell moment. Eh? Per això que són les xinxetes que ens marquen els objectes que anem trobant i els anem referenciant d'aquesta manera. I després, a les terres que surten, les garbarem a la recerca d'aquests petits restes, per exemple, de quiròpter o de ratolins o de granotes, de petits rèptils que ens donen informació sobre l'activació. Tota la terra d'aquí és vermella, per això està lent. En Corvines, per sort seva, estava en un moment que la vida era més fàcil i que es podia fer, no?, a la manera antiga. A mi m'agrada en Corvines Josep Maria, perquè encara que ho feia d'aquella manera que avui dia no ho faríem, va fer moltes descobertes, i gràcies a això va poder fer moltes descobertes interessants i se n'adonava de moltes coses. Per tant, ja no és una persona a imitar, però sí que és una persona a reconèixer.
Bé, si no teniu cap més pregunta, donem per acabada aquesta xerrada, aquesta quarta xerrada de... Okay.